11 i 17. S'han dit moltes coses, l'alcalde no n'ha dit massa, fins que, el passat dimarts, l'alcalde va parlar a l'entorn de tot el que s'ha pogut escoltar els darrers dies i sobre algunes de les accions que va prendre en el seu moment de l'equip de govern arran del decret que es va signar el passat 14 d'agost per momentàniament, d'una forma així, fins que no s'ho repensessin, si s'incorporaven o no a l'equip de govern, retirava les atribucions dels tres regidors del Partit Popular i el sou. El dimarts, dia 10, l'alcalde va tornar a parlar, va tornar a intervenir per presentar el nou cartipàs municipal després de la marxa dels regidors del PP i assenyalar, així d'alguna forma marcar-ho, al final d'aquest episodi que va començar precisament amb la signatura d'aquest decret d'alcaldia. Alcalde, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Com esteu?
Bé, un pèl cansat després de la diada històrica que vam viure ahir tot el país, però molt content d'una jornada tan gloriosa per Catalunya.
Us ha servit de balança per lo d'aquests dies?
Més que de balança per diguem, canviar de registre. No?
Per un moment, vaja.
Per un moment. Però sempre, a la vida tot suma i tot és creixement continu. I per tant, tant el que és el món local com en aquest cas el món nacional, doncs de tot, tot forma part del creixement personal i col·lectiu. I per tant, ha anat bé, ha anat molt bé.
Pot semblar una pregunta retòrica, però vaja, és tan simple que més d'un us ho deu també haver preguntat. Què ha passat?
Jo simplement el que crec que ha passat i veient que realment el pla de mandat es anava desenvolupant amb total normalitat, potser de vegades ens hauria agradat una mica més ràpid i tot la seva aplicació, el que passa que la situació financera del propi ajuntament, tot i que ara doncs, se li comenci a donar la volta, doncs no ha permès que a vegades anéssim més ràpid del que voldríem, no? Però l'aplicació del pla de mandat fins a dia d'avui doncs és la correcta. La convivència, si em permeten la paraula, dels quatre grups, dels quatre partits polítics que formen part del govern municipal, doncs també ha estat la correcta. Òbviament amb les divergències que hi ha en qualsevol organització i en qualsevol doncs, institució que és governada per quatre formacions diferents, però amb normalitat es anava desenvolupant. Jo crec que aquí hi ha hagut una estratègia, i crec que els fets d'aquestes últimes setmanes ho demostren, una estratègia per part del Partit Popular doncs de voler convertir Sitges en una icona de la seva estratègia nacional, i quan dic nacional aquesta vegada em refereixo a espanyola, i la Junta Local del Partit Popular i el grup municipal doncs s'hi ha deixat portar, perquè la prova és doncs que aquestes últimes setmanes cada vegada que hi ha hagut una declaració pública transcendent del Partit Popular hi ha hagut un desembarcament de personalitats dirigents del Partit Popular a nivell autonòmic, a nivell provincial i fins i tot diputats, càrrecs de partit, doncs que han tret el debat més enllà de la part toponímica i participativa i l'han emmarcat en una situació de l'eix Catalunya-Espanya que ni la pròpia alcaldia ni el govern municipal en cap moment hi havíem entrat.
Si mai això s'hagués posat sobre la taula del pla de mandat, s'hagués pactat aleshores?
Jo sempre he dit que el pla de mandat que es va pactar el juny del 2011 és un conseqüent de les legislatures de govern socialista que veníem vivint i, si em permeten l'expressió, patint també a Sitges en els darrers anys, 8 anys de govern socialista sota l'alcaldia de Jordi Baiget. Aquella situació, aquella poca visió financera de la gestió municipal que va tenir el govern socialista i que ens ha conduït on ens ha conduït, va fer que els grups de l'oposició també doncs, teixíssim unes complicitats, sobretot a nivell d'argumentari i de posicionaments polítics, que ens va permetre que poguéssim firmar, que poguéssim signar un pacte de govern, perquè teníem molt clar què és el que calia fer primer de tot, que era redreçar les finances per poder fer polítiques dedicades a les persones, a les famílies, a les empreses. Avui en dia, si haguéssim de firmar un pacte de govern, probablement dos anys més tard tindríem en compte també l'eix nacional, la situació d'efervescència nacional independentista que viu el país. I per tant, segons què, es plantejaria d'una altra manera.
Us ho pregunto per si en aquell moment tothom tenia molt clar de dir no fiquem això, perquè si fiquem això no ens entendrem. O ningú hi va pensar, en el fons.
És que això no hi era, el pla de mandat.
Però tampoc ningú hi va pensar.
Ningú hi va pensar, i a més, sempre vam quedar, els quatre grups del govern, que tot allò que no estava contemplat en el pla de mandat, d'entrada, si no ens posàvem d'acord, tindríem llibertat de vot als grups del govern. I així ho hem anat aplicant. I haureu comprovat en aquests dos anys que hem tingut diverses mocions que s'han presentat al ple, sobretot per part de l'oposició, que és qui és més activa en mocions, doncs que parlaven de qüestions municipals i d'altres que no eren municipals, i hi ha hagut llibertat de vot i s'ha respectat el posicionament del Partit Popular, de Convergència i Unió, de Sitges Grup Independent i de Nou Horitzó. I ningú s'ha arrencat les vestidures en cap moment. Quan aquest debat s'ha portat més enllà i dirigents de les formacions polítiques que tenim una estructura més enllà del municipi hi han intervingut, i és el cas del Partit Popular, és quan les coses s'han començat a espatllar.
Quan es va presentar la moció, que ara farà, si fa o no fa un any, l'alcalde va començar a pensar això pot acabar malament?
Miri, sap quan de debò l'alcalde va pensar que potser les coses no anirien bé? Quan en un ple a principi de legislatura aquest municipi es va declarar independentista.
Ja aleshores?
Ja aleshores va pensar que això podia ser un motiu de trencament, perquè entenia que el Partit Popular, estant dins del govern de Sitges, li podia resultar incòmode que Sitges formés part de l'Associació de Municipis per la Independència, és a dir, que es declarés clarament un municipi independentista. No ho era el govern, però ho era el ple de l'Ajuntament. I en aquell moment el Partit Popular ho va trobar com una cosa, diguem, de normalitat democràtica. Fins i tot el seu portaveu va fer declaracions que va dir el govern no és independentista, el plenari ha dit que ens adheríem al municipi de la independència. Pot semblar una cosa, diguem, contradictòria, però és així. En aquell moment, en aquell moment, el Partit Popular, si realment volia tensionar l'acord de com va tensionat, és quan hauria d'haver abandonat el govern. I no ho va fer. Perquè en aquell moment no tenien aquesta estratègia nacional per fer-ho. Avui en dia tenen aquesta estratègia.
La declaració de Sitges com a municipi independentista tenia en el dia a dia una repercussió social com pot tenir el canvi de nom del carrer de la plaça d'Espanya?
Depèn. Depèn pel que se sent independentista, pel que no s'ho sent, depèn del qui posi més en valor la toponímia que els sentiments nacionals, depèn del qui posi efectes més pràctics, depèn. Per cada persona, per cada família, per cada empresa, les visions són molt diferents i molt diverses, perquè en aquest assumpte el resultat del plenari, també de la votació, escenifica una visió d'aquesta situació molt diversa i, per tant, molt respectuosa amb tothom.
En aquell moment la votació va ser la que va ser, Sitges és municipi per la independència, i va passar.
No va passar res.
No va passar res.
Pensem una cosa, és que en aquest escenari canviar uns topònims no significa apostar per la independència. Canviar uns topònims no significa apostar per la independència.
Ara hi arribarem.
En canvi, en aquell moment Sitges es declarava municipi adherit per la independència, i el Partit Popular, ni de Sitges, ni de la província, ni de Catalunya, ni d'Espanya, es va pronunciar. No va passar res, perquè aleshores no era una estratègia. Ara sí, ara estan buscant en els municipis qualsevol cosa que els hi pugui reafirmar el seu discurs espanyolista, el seu discurs totalment legítim, però en qualsevol cas és el que defensen davant del seu electorat.
D'una forma recíproca, us poden dir, ja que els socis de govern van votar que no en aquest punt, quan es va presentar el ple municipal, que és una estratègia de Convergència Democràtica, també posicionar-se d'aquesta forma ara?
Si Convergència Democràtica o Unió Democràtica haguéssim rebut indicacions del partit, com el portaveu popular ha dit, de que volíem situar Sitges com un icona independentista, no haguéssim fet tot el que hem fet. Nosaltres, des de fa mesos, quan aquesta moció es va aprovar en el ple, vam tenir dues coses, o dues, diguem, visions que creiem que s'havien de portar a terme. Una, existia i existeix una comissió municipal de toponímia, que és l'encarregada de proposar el nomenclàtor de la vila, del conjunt del municipi, que depèn de la regidoria de cultura, sigui dit de pas, una regidoria que gestiona Convergència i Unió, que és una comissió formada per tècnics o persones de perfil tècnic, nomenades pel ple per unanimitat, i que no han estat nomenades ni per aquest govern ni per aquest plenari, sinó que fa ja anys que treballen, diverses legislatures. Per tant, diguem que aquí no hi ha hagut cap condicionant polític que hagi pogut guiar l'informe que ha emès aquesta comissió. Nosaltres va semblar oportú en aquell moment quan la CUP va presentar la moció, demanar aquest informe. Perquè si haguéssim tingut una estratègia independentista, en aquell moment haguéssim votat, doncs, per exemple, a favor del canvi, i es hagués acabat. I això no ho vam fer. Vam dir, dictamen tècnic, primera cosa. Segona qüestió, el PSC va transaccionar la moció i va dir, a nosaltres ens agradaria que hi hagués un procés de participació que podem definir com serà perquè els veïns i les veïnes de Sitges també puguin opinar a l'entorn d'això. I majoritàriament el ple ho va veure així. I així va avançar. I nosaltres en cap moment hem pres cap posicionament polític a l'entorn d'aquesta situació. L'únic posicionament polític que hem dit, que hem tingut, és participació ciutadana, d'acord amb el que el PSC va proposar i que vam acceptar, i un informe tècnic. Els resultats han estat els que han estat. El de l'informe tècnic, favorable. I el procés de participació general, favorable. Que no la reunió dels veïns, que no en va ser
com veu manifestar
majoritàriament, com ja vam
manifestar. No?
I aquest és el posicionament que també, si dit de pas, una regidoria que gestiona Convergència i Unió, que és la participació ciutadana, perquè volem ser molt respectuosos amb l'opinió, en aquest cas, dels sitgetans i les sitgetanes, doncs en aquest cas vam decidir votar favorablement el canvi. Però abans d'arribar aquí, Convergència i Unió ha posat sobre la taula, amb els grups del govern, amb els quatre grups del govern, diverses solucions, que podien ser solucions més enllà de la toponímia, més enllà de la participació, i abans de fer aquests processos, solucions de compromís polític. L'alcalde ha posat sobre la taula la possibilitat de només canviar un dels noms, perquè es dona la situació de que Sitges tenim un carrer i una plaça que es diuen igual i que a més estan a tocar. I vam fer aquesta reflexió. Escolteu, el carrer Espanya, el topònim de la Bassa Rodona ja existeix en una platja. Per tant, si mantinguéssim el nom del carrer, el topònim no estaria totalment desaparegut perquè ja existeix en una plaça, en una platja que és la que hi ha davant del pícnic. Per tant, canviem només la plaça, el nom de la plaça de Pou Vedra, i recuperem aquest adjectiu Vedra, que és antiquíssim, que és una relíquia lingüística, i que bé, podíem donar-li una certa justificació històrica, lingüística, toponímica. En una reunió que vam fer els quatre grups del govern, es va veure per part de tothom bé. Inclús el portaveu municipal del PP va dir, no em sembla malament com una solució de compromís polític més enllà de la toponímica. No em sembla malament. Va ser l'endemà que es van tancar en banda i van dir que ni parlar-ne. Més tard hem posat més solucions. Dilatar amb el temps el canvi de nom. Hem proposat fins i tot que un altre indret de Sitges, un espai públic, pugui portar el nom d'Espanya. Vam posar, per exemple, el cas o la idea de pobles d'Espanya. Perquè no tenim res en contra el nom d'Espanya. Era una qüestió toponímica i de participació. Per tant, no se'ns pot acusar de que hi ha hagut una estratègia política independentista per part de Convergència Democràtica o Unió Democràtica, perquè les solucions les hem aportat, però en cap moment s'han volgut agafar.
Abans del ple, l'alcalde va pensar, a partir del que ens dèieu, això no ho arreglarem?
Bé, jo vaig veure una actitud molt tancada per part del portaveu del Partit Popular, molt intransigent, però també haig de dir que hi ha un altre regidor del Partit Popular, que és el senyor Ferran Ignasi Llombart, president del Partit Popular a la comarca, que sempre s'ha disposat, sempre s'ha mostrat, molt disposat a buscar i trobar una solució de compromís. I en les reunions que fèiem, un deia una cosa i l'altre deia una altra. I d'aquí ve que l'alcaldia arribés un moment que donés un cop de timó i fins i tot plantegés suspendre temporalment les atribucions, perquè després del ple hi havia dues posicions diferents dintre del grup popular. Aquest també ha estat un dels problemes que ha desencadenat la marxa del Partit Popular. Una part del Partit Popular volia trobar solucions i acceptava les solucions que proposava l'alcaldia, Convergència i Unió i també Sitges, grup independent, Nou Horitzó, malgrat no estar d'acord amb el canvi dels topònims, però un cop passat el ple, ells han intentat continuar trobant solucions. I en canvi hi ha hagut una altra part que ha sigut molt intransigent i ha dit que de cap manera. I hem esperat una mica, hem restat a l'espera de que el PP es definís, perquè un deia una cosa i l'altre deia una altra. I necessitàvem una posició. Per això aquest va ser un dels desencadenants pels quals jo també vaig decidir, i va ser una decisió compartida i acordada amb Convergència i Unió, Sitges Grup Independent No Horitzó, de suspendre temporalment les atribucions perquè no es podia estar en aquesta situació d'incertesa de si continuàvem o no continuàvem el govern, si buscàvem solucions de compromís o no en buscàvem. No podia ser. I molt menys després de no agafar el telèfon diverses vegades a l'alcalde.
Anem
que
per
això
aquí.
No es fa.
Anem per aquí perquè els oients també puguin tenir com a mínim la versió de l'alcalde a l'entorn d'aquesta circumstància que es va veure reflectida en el comunicat enviat als mitjans per part de Jorge Carretero amb aquelles captures de pantalla de dos SMS consecutius gairebé amb una hora i mitja de distància. Vos veu signar el decret el 14 d'agost. Què va passar des d'aleshores? I per què, i què va passar en les hores prèvies a la signatura d'aquest decret en la comunicació o no comunicació entre l'alcalde i el president del Partit Popular de Sitges?
Jo més que diria què va passar a partir del 14 d'agost, diria què va passar entre el 29 de juliol i el 14 d'agost. És a dir, l'endemà del ple hi ha unes declaracions del regidor Ferran Ignasi Llombart, on a part de criticar doncs, la gestió de les regidories a part de Convergència i Unió, que tot això és més que discutible, i en fi, vull dir, va més enllà, diguem, de la qüestió toponímica, no?
Fem un parèntesi aquí. Us van cridar l'atenció aquelles declaracions pel posicionament que havia mantingut Ferran Ignasi Llombart fins aleshores?
Sí, sí, em van cridar l'atenció perquè...
Diguem, perquè ja que parlem de dos punts de vista dins del propi Partit Popular, també us va cridar l'atenció que Ferran Ignasi Llombart es manifestés d'una forma tan, no sé si dir què, explícita?
Sí.
O tan contundent en algun moment?
Més clar l'aigua.
Perquè assenyalava que això era una cortina de fum, bàsicament, per ocultar les mancances dels regidors de Convergència i Unió.
Correcte.
Us va cridar l'atenció aquell comunicat?
Va cridar molt l'atenció, òbviament, i amb ell ho vaig parlar, això. I amb ell personalment, immediatament, que ho vaig saber, que ho vaig llegir, ho vaig parlar.
Ell què us va dir?
Bé, que tot són estratègies, que ja ho sabem, que els partits ens hem de posicionar públicament sobre una cosa, sobre una altra, i que cadascú ha de mantenir el seu perfil nacionalista, defensant, bueno, en fi... Vaig dir que hi havia moltes maneres de dir les coses, però...
No us va convèncer, no vaja.
Jo tampoc el vaig convèncer bé.
D'acord, o sigui, dos no convençuts.
Exacte.
Però en el marc d'unes, diguem-ne, declaracions més o menys relativitzades o contextualitzades, d'acord.
Més enllà d'això, hi ha una manifestació del senyor Ferran Ignasi Llombart dient que s'agafa en un període de reflexió, que després em penso que és el senyor Carretero que diu no és un període de reflexió, és un període d'anàlisi. Algun dia que m'expliquin quina diferència entre una cosa i una altra, perquè en aquell moment jo no la vaig saber veure. Però, en qualsevol cas, es produeix
deu
aquesta situació.
Deu ser el mateix que entre consulta i recollida d'opinió. Vagi a saber. En el fons estem parlant del mateix.
No, entre enquesta i recollida d'opinió.
Entre enquesta i recollida
consulta
d'opinió.
Consulta va avalada per una llei.
D'acord. Doncs entre enquesta i recollida d'opinió.
Aleshores,
anem a petar al mateix lloc. L'embut va petar al mateix lloc.
Aleshores.
Va petar la mateixa ampolla.
Aleshores, es
després
produeix aquesta
comunicat,
situació,
sí.
Aquell comunicat, i òbviament doncs, hi ha un dia que ens trobem els... Perdoni si ara no concreto dies i hores, perquè...
És igual, estem parlant entre el 29 de juliol i el
14 d'agost. Es produeix una reunió a l'alcaldia amb el grup, amb els tres regidors del Partit Popular, i jo els hi pregunto clarament, escolteu, us heu pres dieu que us preneu un període de reflexió, un període d'anàlisi, escolteu, estem en ple mes d'agost, la governació, el turisme, l'empresa, la mobilitat, necessita el 100% dels regidors. No podem donar una imatge de provisionalitat, d'interinatge, en aquest moment en què estem en plena temporada, i per tant, jo necessito, el govern necessita, Sitges necessita una resposta. Vull dir, ja sabíeu el que podia passar, sabíeu que podíem anar al ple, i vam anar al ple tots amb la incertesa de saber quin seria el resultat, perquè realment depeníem del que faria el PSC, ho dic així de clar, perquè és així de clar, i per tant, teníem la incertesa del que passaria, per tant, les solucions o la situació que us podíeu, els escenaris que us podíeu haver imaginat, ja els sabíeu. Per tant, això no ho podem allargar. I quedem que hi ha un dia, penso que era el 3 o el 4 d'agost, no recordo.
Abans del vinyet, en qualsevol cas.
Abans del vinyet, que donarien resposta
a aquesta conversa.
És a dir, bueno, no, nosaltres hem de fer una reunió de la Junta Local del Partit Popular i és molt difícil la nostra continuïtat al govern perquè això no ens va bé, nosaltres hem de continuar defensant la nostra posició, en fi, totalment legítim, i escolta, feu aquesta reunió i decidiu. Molt bé, quedem que tal dia a tal hora ens respondran, arriba tal dia a tal hora, que penso que era un divendres, no hi ha resposta, dissabte no hi ha resposta, diumenge no hi ha resposta, no aconsegueixo parlar per telèfon amb el portaveu, sí que parlo amb algun altre regidor, però em diu, escolta, has de parlar amb el portaveu, jo
no soc ningú per
avançar-me amb el portaveu, sí que s'han fet reunions, no s'han fet, no aclarim res. el portaveu és fora de Sitges, i jo hi ha un moment que arribo a parlar amb ell, i quan arribo a parlar amb ell em diu no.
Sabia l'alcalde que era fora de Sitges, tothom sabia que seria fora de Sitges, d'acord, d'acord. Perquè... No, no, ho dic perquè òbviament... aleshores ningú pugui pensar, no, és que vam...
No,
tothom sabia, que es prenia aquests dies.
Sí, correcte, eh? I vam quedar que estaríem localitzables.
D'acord.
Perquè quan hi ha una crisi de govern, si un marxa fora, com a mínim ha d'estar localitzable pel que pugui passar.
I l'alcalde afirma que no va haver forma humana?
És que vull dir, qui vulgui consultar les trucades que he arribat a fer, em vaig fer moltíssimes.
D'acord, i no hi havia forma humana
de poder
localitzar.
Quan aconsegueixo parlar amb ell, i ell em diu que està en un lloc que no té cobertura, jo li dic, bueno, doncs digue'm en quines hores tindràs cobertura, si és que en unes hores estaràs...
Per poder...
Doncs en un altre lloc, en una altra ubicació. Quan aconsegueixo parlar, em comuniquen que la decisió no està presa, perquè ho ha de decidir o ha d'intervenir també la direcció provincial o catalana del PP, i que, per tant, fins al màxim el 30 de setembre no sabrem res. Jo dic que això no ho
accepto. Això ja era la setmana de la Mare de Déu d'agost?
Sí.
Ja estem...
No, la setmana de la Mare del Vinyet, em penso que era. Però, bueno, al voltant del Vinyet. Jo dic que això no ho accepto, que el govern no ho accepta, que Sitges no pot estar tenint un govern pendent de què decidirà. Que, vull dir, al cap el peix ja està venut, vull dir que ja sabem el que hi ha. Vull dir, s'accepta o no s'accepta un resultat democràtic d'un ple. A partir d'aquí es produeixen més trucades, es produeixen no retorn de trucades, també, en fi, la cosa s'allarga fins que hi ha un moment que diguem, bé, escolta, si tal dia...
Jo no em poso
el ple mes d'agost, està de vacances, les direccions estan de vacances i no hi ha ningú. Jo no em crec que no hi hagi ningú, perquè jo cada dia veig polítics del Partit Popular fent declaracions per la televisió, per tant hi ha gent del Partit Popular treballant pel partit, per tant no em crec que no hi hagi ningú que pugui fer-se càrrec d'aquesta situació. Fins que donem uns dies més de marge, aquests no es compleixen, i llavors
hi ha un moment
que, com que no m'agafen el telèfon, decideixo enviar un SMS i dirigit als tres regidors dient, escolteu, estic esperant la vostra resposta, jo parlo entremig amb el Ferran aquests dies, amb el Ferran Ignasi Llombart, ell sí que m'agafa el telèfon, em diu que està pendent d'una reunió a Barcelona, etcètera, etcètera, però no hi ha manera després que tampoc aclarim res.
Dels tres en qui més heu parlat és en Ferran Ignasi Llombart, aquests dies, concretament. Aquests
el, que
dies,
estava més accessible,
el que estava més accessible,
més accessible
era Ferran Ignasi Llombart.
Però no era el portaveu.
No, està clar.
No era el portaveu. No. Fins que arriba un dia, que és el dia 14, que dic el dia 14, màxim de termini, doncs a primera hora del matí, fins i tot al llarg del matí jo vaig trucar, no hi ha manera, fins que envio aquests SMS ja definitius, i al migdia signo el decret. Per aquesta qüestió, perquè no puc tolerar, crec, que un govern, és a dir, que no es prengui, que hi hagi un grup del govern que no es prengui l'acció governamental, la governació, en entesos, la governança, perdó, com una qüestió molt seriosa. Un no pot desaparèixer, un no pot estar il·localitzable i no pot tenir resposta. S'ha de respondre o sí o no. I més sapiguem quan les coses ja estaven com estaven. Per tant, és quan decideixo fer el que vaig fer, que és signar un decret d'acord amb les tres altres formacions del govern per dir, escolta, esteu rumiant, esteu reflexionant, esteu analitzant, doncs mentrestant les atribucions suspeses fins que decidiu. I la decisió es produeix el dissabte de la setmana passada.
Se signa el decret, es fa públic el decret... Sí. Aleshores, hi ha reaccions més o menys immediates?
Bé, jo em sembla que signo el decret a les dues i a quarts de quatre em va trucar el portaveu. I sé que a la tarda el portaveu va atendre els mitjans de comunicació des d'on estava. Per tant, cobertura n'hi havia.
Ha parlat més amb Jorge Carretero, l'alcalde?
M'ha negat la paraula. No puc fer res més amb això. Jo durant la festa major, que és quan ell va tornar, vaig fer el gest de trobar el pregó satíric, el vaig anar a saludar, no em va voler donar ni la mà, i a partir d'aquí hem anat coincidint amb altres actes i no vol parlar amb mi, per tant no sé què puc fer en aquest sentit. El senyor Ferran Ignasi Llombart i el senyor Paco Castillo ens hem vist, hem parlat personalment al meu despatx, per telèfon, però el portaveu popular no... Suposo que està molt molest. Jo també ho estic, òbviament, però no, si ens neguem al diàleg i ens neguem a la paraula, és molt difícil que puguem construir a partir d'ara qualsevol cosa com a govern i oposició en tant que portaveu del Partit Popular.
És a dir, si no s'ha parlat, no ha estat perquè l'alcalde no hagi volgut.
No, hi ha testimonis, el pregó satíric ho poden veure el dia de la festa major, vull dir, quan ell va dir, diu, per la festa major no és moment de parlar, home, que si em negues la salutació, si em negues la mà, que difícil que és no tot plegat. I això ha sigut públic, no ha sigut en cap despatx, ha sigut durant els actes de festa major. A l'entrada de Grallers mateix, també.
Com es recompòs això? O sigui, en el fons s'ha de deixar passar temps i...
El temps ho cura tot, suposo, també, no? I les coses també doncs, van refredant-se. Parlo més de la qüestió personal, però la qüestió política està recomposada. És a dir, Sitges ara tindrà un govern en minoria sense el PP, amb les mateixes ganes i il·lusió que quan vam signar el pla de mandat, perquè el pla de mandat continua vigent, i així ho hem refermat els tres grups. Quan es va redactar a partir dels programes electorals el pla de mandat, vam estar molt d'acord amb els eixos programàtics, les tres formacions que actualment formem el govern, i per tant continuem caminant endavant. Evidentment, comença una nova etapa en què la política d'aliances, doncs allò que en diuen l'aritmètica variable, la geometria variable, doncs bé, tindrà un paper fonamental. I bé, jo per tant vull agrair des d'aquí la bona predisposició que m'han mostrat els regidors del Partit dels Socialistes i el regidor de la CUP, doncs en trobar, doncs en iniciar converses, en buscar punts de trobada, i també vull creure, i n'estic convençut, que amb el Partit Popular ho podem fer, perquè hem construït Sitges durant aquests dos últims anys, i per tant podem continuar fent-ho. Aquesta vegada, doncs, amb aquest escenari diferent de govern o oposició, però vaja, si el pla de mandat és vigent, més enllà de l'eix nacional, segur que trobarem punts de trobada, però per començar ens hem de poder saludar, ens hem de poder donar la mà.
Durant la roda de premsa del passat dimarts, dèieu que el que s'ha viscut us ha fet parlar molt i us ha fet reflexionar molt. L'alcalde, hem de suposar que també va ser conscient que la mateixa nit del ple municipal del 29 de juliol, Nou Horitzó va emetre un comunicat en el qual també reflexionava l'entorn de la gestió dels regidors de Convergència i Unió. He tingut ocasió de parlar sobre tot això amb els responsables de Nou Horitzó?
Òbviament, i l'endemà mateix penso que vaig parlar amb el portaveu, amb el Lluís Mercè, i vam estar reflexionant en tot allò que ell considerava doncs, que grinyolava, i sobretot deixar una cosa molt clara, que és que diguem, els partits que som govern, també quan ets oposició, però sobretot quan ets govern, hi ha, diguem, dues persones, no? Dues personalitats tenen els partits, que és el partit estrictament i després el grup municipal, no? Perquè el partit té uns posicionaments polítics que són els que trasllada els grups municipals, però els grups municipals, quan governes en coalició, són els que busquen els consensos i, per tant, doncs modulen molt el discurs dels propis partits. I la reflexió que posàvem sobre la taula era aquesta: separar la vida interna dels partits amb l'acció de govern i sobretot l'acció de coalició de govern, no? També aquesta situació ha sigut un punt d'inflexió i, per tant, tot allò que en dos anys surt, perquè òbviament hi ha divergències i diferents punts de vista, com qualsevol organització, doncs bé, hem intentat llimar aquestes, diguem, aquestes coses que grinyolaven, doncs per continuar caminant aquests dos anys, perquè hi ha feina per fer i perquè la voluntat és que aquesta coalició ara de tres partits aguanti, funcioni aquests dos anys.
Aquells que de bon principi pensaven que el pacte estava condemnat ja d'entrada, s'equivocaven?
No ho sé, els hauríem de preguntar: el pacte estava condemnat d'entrada per aquesta qüestió que ha patat o per altres? Perquè situem-nos en per què el pacte s'ha desmuntat per part del Partit Popular, en quin escenari i amb quines argumentacions, segons ells, per la deriva independentista de l'alcaldia i del govern de Sitges. Jo m'agradaria que de tant en tant escoltin les meves intervencions, escoltin les decisions plenàries, escoltin les accions democràtiques que ha fet aquest ajuntament i que després treguin les conclusions, perquè en el fons estem parlant de fets democràtics. El que l'Ajuntament de Sitges ha fet en tot moment en tot aquest procés i ha fet el govern és, una, escoltar el que ha dit l'enquesta, la recollida d'opinió; dues, escoltar el que va pronunciar-se l'informe a la Comissió de Toponímia, i respectar, en aquest sentit, els vots democràtics d'un plenari. Res més. Clar, si tot això ho posem en dubte, si tot això pretenem revocar-ho, entrarem en una dinàmica molt perillosa de que en qualsevol moment es pren un acord i la setmana següent o el mes següent aquest acord s'intenta revocar.
Era el que qualificàveu de pobresa democràtica.
Jo això ho considero pobresa democràtica, dèficit democràtic. Acceptar el resultat d'un procés de participació, siguin el que siguin, quan tu has fet campanya en aquell procés, perquè això també m'agradaria ressaltar-ho, perquè això aquests dies no s'ha comentat gaire. Amb tot aquest procés, el Partit Popular ha format part de l'elaboració del procés de participació ciutadana. Quan es va fer l'enquesta ciutadana, hi havia quatre opcions o tres opcions de vot, no? Una de les opcions era mantenir els noms actuals de carrer i plaça Espanya, col·locant a sota una placa alegòrica amb el topònim desaparegut. Aquesta opció la va aportar el Partit Popular. Com havia de desenvolupar-se l'enquesta, la recollida d'opinió, en quins dies, amb totes aquestes decisions al voltant de la programació d'aquest procés, hi va intervenir el Partit Popular. Jo recordo que hi va haver un grup que va proposar que poguessin opinar també els menors de 18 anys, és a dir, a partir de 16. I el Partit Popular va fer una reflexió a l'entorn de la majoria d'edat, en aquella reunió, dient que ell proposava que no, que es mantingués la majoria d'edat, no? Cosa que va ser acceptada, menys un grup municipal que no hi estava d'acord. Però vull dir que va participar en l'elaboració, en el plantejament del procés. Fins i tot durant dies previs al procés va fer campanya a través dels mitjans de comunicació, a través de les xarxes socials, repartint fulletons a moltes cases de Sitges a favor de que no es canviessin els topònims. I arriba el procés de participació, es produeix i no accepta el resultat. Per això parlo de pobresa democràtica. I arriba el plenari municipal, es vota, es decideix canviar els noms i no accepta el resultat. Per això parlo de pobresa democràtica. Pensem que Sitges Grup Independent Nou Horitzó no els agradava canviar els noms i van votar en contra, però en cap moment van amenaçar de deixar el govern i en cap moment van amenaçar de produir una crisi com la que hem tingut.
En aquest cas, hem de suposar que no els hi suposava amb ells un condicionant ideològic tan potent com els regidors del Partit Popular.
Conscients de que el Partit Popular podia tenir aquest condicionant ideològic.
Diguem-ne un conflicte ètic, per dir-ho, si es pot dir d'aquesta forma.
Ideològic. Posem-ho en l'àmbit ideològic. Conscients d'aquesta qüestió ideològica que pot tenir el Partit Popular, perquè forma part de del seu ideari polític, totalment respectuós i respectable, els tres grups del govern vam posar fórmules a sobre la taula de compromís polític, més enllà de la toponímia, perquè uns i altres se sentissin còmodes ideològicament. I una part del Partit Popular les volia agafar, les volia compartir, les volia tirar endavant, i una altra part no. Aquí s'ha escenificat altra vegada la pugna interna pel lideratge del Partit Popular a Sitges, entre el senyor Carretero i el senyor Llombart. I aquí nosaltres també hem estat, en certa manera, com a govern, víctimes d'aquesta situació. En aquest escenari, però amb tants d'altres, que ara que el pacte doncs va per uns altres camins, també puc dir.
Com?
Altres escenaris. Amb moltes decisions del govern, amb molts debats, han tingut posicionaments contraris. I feina ha estat nostra, aleshores, a saber quin era el posicionament. Perquè un fa valdre que és el portaveu municipal i president local, i l'altre fa valdre que és el president comarcal i que la comarca està per damunt del món local. I jo, escolti'm, jo sé com es gestiona a casa meva Convergència Democràtica i sé quina és l'escala jeràrquica que hi ha en el meu partit, però jo a casa dels altres no ho sé, i a última hora, quan un diu una cosa i l'altre diu l'altra, t'atabalen,
Dues qüestions per tancar més o menys això i parlar del futur més immediat. Una, i a partir del que reflexionàveu a l'entorn del pla de mandat i de la signatura inicial i del context d'aquell moment, esclar, no hi ha un termòmetre per mesurar aquestes coses, però Convergència i Unió és més independentista ara que fa dos anys enrere?
Home, li parlo en el cas de Convergència Democràtica, que és el partit on milito des de fa molts anys. Nosaltres vam tenir un congrés. En aquests dos anys hi ha hagut un congrés on es fa l'aposta per l'estat propi, cosa que fa dos anys no era així. Per tant, Convergència Democràtica sí que ha fet un gir a favor de l'estat propi que dos anys enrere no hi era. I això està aprovat per un congrés en ponència, en el qual, sigui dit de passada, jo estava en aquesta ponència. Vull dir, bueno, com a membre, no era ponent, però com a membre del fòrum on es va debatre. No? Per tant, li puc dir clarament, Convergència Democràtica ha fet l'aposta per l'estat propi. Evidentment, hi ha un canvi de dos anys enrere.
I una qüestió, la decisió de ple és la decisió de ple. Els veïns que d'alguna forma han fet valer a través d'aquest escrit que es va presentar al registre de l'Ajuntament el seu neguit i la seva oposició a la qüestió del canvi de noms, perquè entenen que des d'un punt de vista, mal que sigui, des del punt de vista més pragmàtic, de vida quotidiana, administratiu, etc, els pot comportar un problema. Es pot resoldre d'alguna manera, es pot minorar, es pot avaivagar, es pot conciliar una mica tot plegat perquè els veïns puguin sentir-se més atesos en aquesta circumstància?
En el moment que es produeix tot aquest debat, una de les qüestions que teníem molt clares i arrel de la moció de la tarda de l'any passat és que calia escoltar els veïns. I quan es va fer la reunió amb els veïns presents majoritàriament es van manifestar en contra del canvi de nom, no per una qüestió, almenys així no ho van manifestar, eh? Si hi ha alguna altra qüestió darrere no ho sé, però el que van expressar verbalment en aquell moment no era una qüestió ni ideològica, ni toponímica, ni històrica, sinó era una qüestió sobretot pràctica. Okay. Sobretot pràctica d'afectació en el seu dia a dia, sobretot en tot el que és la part de documents i la part de les empreses, òbviament, doncs el que podia generar doncs en les seves doncs, bueno, també la documentació oficial de l'empresa i tota la part de publicitat, de comunicació. Conscients que això no és una qüestió ideològica, ni toponímica, ni històrica, el govern estem molt disposats a poder veure de quina manera podem minimitzar al màxim els efectes d'aquests canvis en el veïnat i en el món empresarial d'aquest carrer i plaça. Per tant, estem oberts a parlar amb ells, òbviament, escoltar-los, però també examinar totes aquelles accions administratives que puguem fer per donar suport per minoritzar, diguem, les conseqüències d'un canvi de nom d'un carrer o una plaça en aquest moment.
O sigui, els veïns poden tenir la garantia que hi haurà trobades amb l'Ajuntament per intentar, d'alguna manera, com comentava l'alcalde, apaivagar o minimitzar les conseqüències que pugui portar...
Minimitzar les conseqüències, no canviar el nom. Eh?
No.
No hi haurà una revocació de l'acord. El Partit Popular ha anunciat que vol revocar
una moció per
revocar. Nosaltres no en som partidaris pel que deia abans, perquè entraríem una dinàmica de paràlisi de Sitges. Obríem la porta de que qualsevol acord municipal es pugui anar revocant i podíem entrar en una dinàmica de paralització. Per tant, acceptant el resultat democràtic i que els veïns també han d'acceptar el resultat democràtic del plenari, doncs nosaltres intentarem minimitzar al màxim les conseqüències.
11:53. La CUP ha estat àgil, o no?
Tothom té les seves estratègies. També diuen que el PSC ha estat àgil, també. Àgil. No li sabria dir això, que cada grup té les seves pròpies estratègies polítiques i sabrà què és el que busca i el que persegueix. No? Nosaltres, insisteixo, el pla de mandat funcionava, el anàvem aplicant, es va aplicant, es continuarà aplicant i aquesta és la nostra estratègia principal. Hem intentat sempre que el govern estés, no diria al marge, però sí que diria no afectat per el debat de l'eix nacional. Qui l'ha volgut portar és qui en aquest moment està fora del govern, perquè nosaltres no ho hem fet. En tindríem raons, i ho podíem haver fet, però no ho hem fet en cap moment. Al contrari, sempre hem buscat solucions per intentar que això no passés. Però una part del Partit Popular no ho ha volgut.
Al llarg de la legislatura, l'alcalde sap prou bé que hi ha hagut alguns temes que d'alguna forma han posat reiteradament sobre la taula tant partits socialistes com la CUP, a l'entorn de la gestió municipal en determinades àrees. Creu que ara, en l'equip de govern en minoria, aquests temes es poden tornar a posar sobre la taula i, aleshores, condicionar més l'acció de govern a l'entorn de qüestions determinades que en el seu moment van fer valer socialistes i la CUP i que no van tirar endavant per aquesta qüestió de la correlació de forces?
La dinàmica política porta cap a això que diu. Òbviament, la lògica interna dels partits polítics és sempre fer valdre, doncs, fer valer, donar-li valor al seu discurs polític i al seu argumentari i les seves posicions. Per tant, tot allò que es trobava doncs amb una majoria que deia no, o no pot passar, o ho veiem d'una altra manera, o nosaltres ho fem d'una altra manera, és obvi que ara es posi sobre la taula. Per tant, ho sabem que això pot passar i, per tant, insisteixo, estem oberts a parlar de tot. També haig de dir que la situació de Sitges ara, setembre 2013, no és la de juny de 2011. Per tant, en dos anys aquest govern ha fet molta feina, ha donat el tomb, el principi de tomb a les finances municipals, per exemple, la situació de les societats municipals que estan en camí de dissolució, doncs ja és una altra de fa dos anys. Si tot va bé i res es torça, doncs aquest cap de setmana es compleix el termini perquè entreguem les claus del Sitges Reference, de l'edifici. Per tant, la setmana que ve ja hauríem entregat les claus, hauríem, diguem, tancat un capítol doncs, que forma part del pla de mandat. És a dir, que l'escenari és un altre.
Us anàvem a preguntar, ja se sap qui tancarà la porta?
Doncs no ho sé, suposo que alguna ordenança, no? Vull dir, de l'Ajuntament.
Perquè també tancarà una pàgina de la història.
Sí, també tancarà una pàgina de la història local.
Era un parlar. És a dir, però sí, sobre la taula ara i davant de les ordenances fiscals o dels pressupostos, li poden posar l'equip de govern sobre la taula, doncs, des de la reobertura del RUS fins a la situació de les treballadores de les llars d'infants o el Departament de Comunicació que ha sortit per activa i per passiva al llarg d'aquesta legislatura, si tot això pot tornar-se a posar sobre la taula en una correlació de forces diferents, i amb un Partit Popular que també diu que posarà sobre la taula allò que en el seu moment havia posat i que en el govern li havien tombat.
A mi m'agradaria que el Partit Popular, quan diu això, faci el que realment està dient, perquè tindrem moltes sorpreses. Quan parlàvem de que el govern, les coalicions de govern modulen els partits amb la seva acció governamental, tindrem moltes sorpreses.
Què diu ara?
Del que realment l'acció de govern ha modulat. Ha modulat. Però en qualsevol cas, Partit Socialista i la CUP, sí, és realment el que deia, la lògica dels partits ens diu, la lògica de la situació que
anirà per aquí, o és probable que vagi per aquí.
Però insisteixo, la situació d'ara, dos anys després, no és la mateixa. Les llars d'infants, tenim una situació d'estabilitat, tenim una situació financera de més estabilitat, i la qüestió de les nòmines del sou de les treballadores també està pendent d'una resolució judicial. Per tant, no es pot plantejar en els mateixos termes. El tema del RUSC, nosaltres hem donat solucions a les famílies que eren usuaris del RUSC cap a altres equipaments o cap a altres serveis municipals o d'altres administracions, doncs, per poder cobrir aquestes necessitats socials que tenien les famílies. És a dir, insisteixo, dos anys després els plantejaments es poden fer, però s'han de fer variats, adaptats a que, bé, que han passat dos anys i que s'han construït nous serveis o s'han reconduït les situacions difícils.
Plantegem-ho com allò, les dues cares de la moneda. Teniu la sensació que us apretaran molt o l'alcalde està disposat a parlar del que faci falta?
El govern de Sitges està disposat a parlar de qualsevol cosa que sigui interessant per Sitges, necessària i que formi part del pla de mandat. Estem oberts a tots i així els hem fet arribar amb els grups de l'oposició, a tots. Per tant, qualsevol cosa es pot posar sobre la taula. Jo entenc que també estem en una situació a meitat de legislatura en una situació, diguem que, més còmoda pel govern, en el sentit de fa dos anys, perquè molt bona feina s'ha fet en aquests dos anys a nivell financer, i per tant estem en un moment de la legislatura que les penúries econòmiques més dures també les hem passat. Per tant, jo també vaig dir en el seu dia, al principi de la legislatura, que els dos últims anys de la legislatura, els dos següents, serien, diguem, el tros de mandat més dedicat a la inversió. Per tant, també podem trobar punts d'encontre, perquè lògicament, amb la lògica de l'oposició, sempre es busca més inversió, no? I per tant, punts de trobada n'hi poden haver.
Aquells departaments que us puguin dir, alcalde, que portem el tercer regidor, pareu, si us plau.
Bé, la democràcia és això.
És això?
La democràcia és això. I moltes juntes directives de moltes entitats canvien amb terminis de temps molt curt, també, i les organitzacions es gestionen d'aquesta manera. Però, insisteixo, no és qüestió de que hagi canviat el regidor o la regidora. Més complicat seria que canviés la directriu política marcada en el pla de mandat. I el pla de mandat no ha canviat. Continua vigent i ferm.
Són les 12. Miquel Forns, gràcies una vegada més.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Demà hi tornem a les 9. Que passin un bon dia.